El SARS-CoV-2, un virus desconegut.
El SARS-CoV-2 és un patogen nou que durant la primera onada de la pandèmia va posar en escac i mat metges i investigadors. Havien de combatre una malaltia totalment desconeguda fins llavors com un nou llibre de medicina, segons reconeixien alguns. Un virus desconcertant, peculiar, que en algunes persones gairebé no provoca símptomes. Altres, en canvi, evolucionen ràpidament cap a una pneumònia i poden fins i tot arribar a tenir una inflamació generalitzada que els pot provocar la mort. Però què hem après en aquests mesos de lluita contra la malaltia? Com es transmet i com ens pot afectar?
Juan Pablo Horcajada, coordinador de malalties infeccioses de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques.
És un virus molt més contagiós del que pensàvem. No es transmet tan sols per gotes grosses, sinó que es pot transmetre per aerosols, sobretot en condicions en les que hi ha poca ventilació. També pot afectar a l'aparell digestiu, però també és quasi qualsevol òrgan del cos.
En alguns casos els símptomes poden persistir més d'un mes i hi ha malalts que queden amb seqüeles, determinats òrgans que queden permanentment afectats o almenys una temporada llarga. La major part d'ells són els problemes pulmonars, però també seqüeles neurològiques, psiquiàtriques, cardiovascular.
Xavier Abad, viròleg, responsable de la unitat de biocontenció de l'IRTA Cresa.
No s'ha descrit encara cap transmissió per superfícies. I tots els mossejos que s'han fet de diferents superfícies en àmbits hospitalaris i en llars de gent confinada han donat presència de genomes, però cap virus infecciós.
Roger Paredes, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol i investigador d'IRSI Caixa.
Hem après que 40-50% de les transmissions es produeixen en persones que estan o asimptomàtiques o presimptomàtiques. És a dir, si jo avui començo a fer símptomes, és possible que en els darrers 3 dies hagi pogut ja transmetre la infecció a altres persones.
Però en aquests mesos també s'ha descobert que hi ha persones amb més risc de desenvolupar una patologia greu i que la genètica pot tenir un paper important en la infecció.
Hi ha probablement una predisposició genètica a tenir el quadre més greu. Hi ha un tipus de malalties de base, com és l'obesitat, la diabetis, la pressió arterial elevada o les malalties cardíaques, que són pacients que tenen més risc de tenir malaltia greu. És molt cridaner que tenen un major risc i es consideren vulnerables.
Eduardo Muñiz, immunohematòleg del Banc de Sang i Teixits.
Hi ha més risc que el pronòstic sigui més desfavorable entre les persones del grup A respecte a la resta de grups. I al contrari, i sobretot el grup 0, sembla tenir un cert factor de protecció.
I probablement una de les grans fites contra la pandèmia ha estat trobar alguns medicaments per tractar els afectats en les diferents fases de la infecció. Per a la primera encara no n'hi ha cap d'eficaç, però hi ha molts assajos basats en anticossos amb resultats molt esperançadors. I per a les altres dues fases ja es prescriuen alguns fàrmacs per a les persones que desenvolupen una pneumònia o les que acaben a l'UCI.
El que ha canviat ha sigut els tractaments que estem donant. L'antiviral, que és el remdesivir, funciona en un grup concret de pacients i no en altres. El grup de pacients que comencen a tenir una pneumònia i comencen a necessitar oxigen. Després també tenim la dexametasona per desinflamar en fases de la infecció pel Covid més avançades. I també el que no estem donant, molts fàrmacs que donàvem en la primera onada.
I també s'han desplegat noves dinàmiques de teràpia, com ara controlar el cor dels afectats i subministrar anticoagulants des del primer moment per evitar la trombosi. Un coneixement que en definitiva ha contribuït a reduir a gairebé la meitat la mortalitat durant la segona onada d'infeccions.